Un tas par šumja.
Hola, molt bona nit, com esteu? Ja tornem a estar aquí, ha passat una setmaneta i això torna a ser comptes per somiar. Esteu preparats? Us heu rentat les dents i totes aquestes coses que s'han de fer abans d'anar a dormir? Doncs vinga, a punt que comencem.
Hola, bona nit. Ha arribat l'hora del conte. Esteu preparats? Doncs a veure si aquesta nit somiareu i dormireu com angelets. El conte d'avui porta per nom en Roger, el del topè. Vet aquí una vegada una reina que va tenir un nen molt lleig i esgarrat que tenia un topè de cabells i a qui tothom anomenava Roger, el del topè. El dia del seu naixement, una fada va dir que seria molt intel·ligent i que, a més, podria donar a la persona que ell estimés tanta o més intel·ligència que la seva. Any més tard, la reina d'un altre país va tenir dues filles bessones. Una era molt bonica i l'altra tremendament lletja. La mateixa fada va dir que la primera no tindria intel·ligència, però que podria donar tanta bellesa com posseïa a la persona que més estimés. I la segona seria tan intel·ligent que ningú no se n'adonaria de la seva lletgesa. Un dia, la germana gran estava molt trista i va anar al bosc a plorar. Allà se li va acostar un jove terriblement lleig. Era el príncep Roger. Ell va preguntar-li per què estava tan trista. I ella li va dir que preferiria ser tan lletja com ell per tal de ser intel·ligent. No estigueu trista. Jo us puc donar el poder de ser intel·ligent, va dir en Roger, sempre que vulgueu casar-vos amb mi. En Roger li va donar el termini d'un any perquè ho rumies. Però ella, com que tenia el cap buit, no va aturar-se a pensar i va dir que sí, que es casaria amb ell passat d'aquell any. Des d'aquell moment, la princesa, a més de bonica, va començar a ser intel·ligent i va tenir moltes altres proposicions de matrimoni. Un dia va arribar un príncep ben plantat que li va captivar-li el cor. Abans de donar-li el sí, va anar al bosc a meditar la seva decisió. Allà va trobar-se 30 cuiners que elaboraven exquisits plats. Quan els va preguntar per què preparaven el banquet, varen respondre-li: «És que demà se celebrarà el casament del fill del nostre rei, el príncep Roger, el del topé». La princesa, que havia oblidat per complert la promesa que havia fet un any enrere, en sentir pronunciar aquell nom, ho va recordar tot. En aquell mateix moment va aparèixer davant els seus ulls en Roger, elegantment vestit, i fent una reverència la va saludar així: «Veig que no heu oblidat la vostra promesa. Una princesa sempre compleix la seva paraula. Us casareu amb mi?» «Sí, perquè he vist que teniu intel·ligència, educació, amabilitat, sinceritat. Seré molt feliç amb vos», va respondre la noia molt convençuda. La princesa, en estimar-lo, va oblidar la lletgesa exterior del noi i només va veure en la interior. L'endemà va celebrar-se el casament, al qual hi varen assistir molts convidats. Us en doneu compte que de vegades les persones que són molt, molt lletges, si les mireu bé, sempre tenen un cantó bo, ja siga la intel·ligència, ja siga la simpatia. És a dir, que de lletjos, lletjos, no n'hi ha. Només hi ha persones més o menys agraciades. Bona nit, menuts!
Contes per somiar.
El petit colibrí. El petit colibrí blau se sentia trist i molt cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins, sol hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent. Encara que alimentar-se no era una cosa que ell el preocupés gaire, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca, el no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats l'entristia profundament. «No t'allunyis de nosaltres quan migrem en un altre lloc», li repetien sempre els seus pares. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquelles meravelles, batent les seves petites ales a sobre de cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se'n de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de fum, un reflex que sortia d'entre els arbres, i sense adonar-se'n, va anar perdent altitud i apropar-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
«Uau!»,
va exclamar veient-se reflectit a l'aigua.
«Quina meravella!»
Ell no havia vist mai res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papàs i els seus germans havien seguit el seu vol. I on eren, ara ja no el podien sentir. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquella bellesa i sol escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i tenia por de quedar-se el sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que hi havia a la cova, es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el va donar una mica d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat en aixecar-se va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
«Uix, i què faré jo ara aquí tot sol? I on és la meva família?»
I aviat va descobrir que els trobava a faltar. Els seus pares sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts i posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por li impedís veure la realitat.
«És veritat»,
va dir quan hi va pensar. «Els meus pares em van dir que tenia que fer si em perdia, així que no he de temer res. La meva família m'està buscant i aviat els trobaré». Així que va sortir de la seva cova, acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit. De nou, tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per ell. Aviat va trobar de nou el llac per on va volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantar i a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt i molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la seva família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria gent que li oferiria la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.